Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Benvinguts al Revolució. Comencem amb una recomanació, més ben dit dues. Ara escolteu el programa, però demà no us perdeu un Revolució especial dedicat a les escoles innovadores. Veurem com la digitalització està transformant el món de l'educació. Analitzarem també amb professionals del sector on són, on volem anar, què s'està fent bé i què es pot millorar. Feta la recomanació per demà, comencem el programa d'avui, que també arriba ple d'al·licients. Aquests són els quatre motius que us oferim avui perquè ens acompanyeu durant la pròxima hora. Motiu número 1. Avui Santiago Niño Becerra en versió premium. Parlarem dels acomiadaments de Google, dels productes de luxe, de l'explotació de l'Àrtic i fins i tot de Winston Churchill amb aquest savi de l'economia. El motiu número 2. Els reptes de futur de les empreses passen per dues paraules: tecnologia i innovació. En parlarem amb Xavier López, que ens explicarà quan i com i per què algunes tecnologies revolucionaran el món empresarial. Motiu número 3, amb Laura Gil, parlarem d'un tema interessant, la innovació oberta. Sabeu què és? Doncs no us ho perdeu, perquè us ho explicarem avui al Revolució. I motiu número 4, amb Elena Badger sabrem què són les comunitats energètiques, perquè sembla que durant aquest 2023 ens sentirem a parlar força. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Doncs, com sempre, tenim molts temes per comentar amb el nostre catedràtic d'economia preferit. Per cert, parlant d'economia, preneu nota d'aquesta frase del Thomas Jefferson, que va ser president dels Estats Units. Deia, a mi sembla bé, eh? Mai gastis els teus diners abans de tenir-los. Santiago Niño Becerra, bona nit, com estàs?
Què tal? Bona nit, bona nit.
Això és un bon consell, això, o és un consell per porucs?
Això depèn. A veure, això seria molt llarg, eh? I no tenim tant de temps. Si tu m'estàs parlant de demanar un crèdit per comprar-te un Ferrari, suposant que te'l venguessin a crèdit,
no.
jo crec que el Jefferson té tota la raó.
Vale.
Ara, si m'estàs parlant de que un ajuntament o un govern demana un crèdit per millorar una carretera i fa una emissió de bons, i per pagar i tindrà un retorn amb aquesta inversió, llavors jo crec que si la inversió està ben plantejada pots demanar aquest crèdit o pots fer aquesta inversió de bons per obtenir aquest benefici.
Vale.
Depèn.
Ok, o sigui que no demano, jo com a mínim no demano el crèdit pel Ferrari, això ho tinc clar. Ara, si sóc una administració, ja és un altre tema diferent. Escolta, hi ha qui diu que estem davant d'un repte important pel que fa a la Segona Guerra Mundial. Hi havia un repte important econòmic, fonamental, i ara estem amb un repte similar pel que fa a l'economia. Jo no sé si és una exageració o si es queda curt, perquè el repte durant, sobretot, i després de la Segona Guerra Mundial va ser majúscul. Estem en un panorama econòmic similar?
Bueno, com m'has dit, sí, hi ha persones que pensen això. A veure... Si no pensem en la Segona Guerra Mundial ni pensem en el desastre que va tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial i els impactes que va tenir després, pensem en termes de canvi. És a dir, abans de la Gran Depressió les coses eren d'una manera, va venir la Depressió, va venir la Segona Guerra Mundial i després les coses van ser d'una altra manera. Pensant en aquest sentit, jo crec que sí. Jo crec que estem davant d'un canvi d'unes dimensions tan grans o inclús més grans que els canvis que es van produir després de la Segona Guerra Mundial.
Perfecte. Escolta, de tota manera, és un canvi global i, per tant, desafiament col·lectiu o tornarà a ser, com sol ser moltes vegades, un campi qui pugui i tonto l'últim?
No, a veure, jo crec que ara no es pot, no pot ser ara, tenint en compte el que ve, no pot ser un canvi qui pugui, perquè tot està interconnectat, tot està interligat. Mm-hmm. És a dir, un banc té problemes a Austràlia i una empresa que manipula fusta pot tenir problemes a Finlàndia. És a dir, avui dia tot està lligat. De fet, a la cimera de Davos, a la darrera cimera de Davos, el lema de la cimera és molt clar,
sí.
Cooperant amb un món fragmentat. És a dir, és veritat que hem entrat en un món que es diu polièdric, abans era molt més pla, ara hi ha aristes, és cert, amb la pandèmia i el conflicte d'Ucraïna, etcètera, etcètera, això és veritat, però, és a dir, cadascú a la seva bola és impossible, perquè avui dia tot està vinculat. Si estiguéssim parlant del segle XVII o XVIII, et diria que vale, perquè llavors una potència com podia ser França o Anglaterra podia aïllar-se relativament, però bueno, podia aïllar-se. Mm. Avui dia és impossible, absolutament impossible.
Escolta, parlem d'algunes de les notícies econòmiques de la setmana o de les últimes. Per exemple, hem sabut que un dels motors de la recuperació econòmica a Espanya torna a ser el turisme, però també jo recordo que havíem dit, escolta, no havíem de repensar el model econòmic que volíem i no dependre tant d'això?
Sí, això es va dir, això es va començar a dir el desembre de l'any 2019, quan teníem ja el virus a sobre. Bueno, alguns, i em fico, alguns ja ho havien dit fa temps, pocs, però alguns ja ho havien dit fa temps. Quan va arribar el desembre del 2019, les veus van créixer, i quan va arribar ja el confinament, allò va ser una explosió. Hemos de repensar el modelo económico. Bueno, es va aixecar el confinament, va començar la gent a moure's i, bueno, i tornem a allò d'abans perquè és el fàcil, és el conegut, és el que en teoria funciona. Mm. Però, cuidado. Cuidado perquè en realitat l'única dada que té importància, que té significació en el negoci turístic és la despesa mitja per turista i dia d'estància. Que aquesta és una xifra que ni els polítics ni els que estan en el sector del turisme maneguen aquesta xifra. Perquè, bueno, perquè pot donar problemes. Per exemple, el que està passant a Espanya. Mm-hmm. No hi ha dades de desembre, però a 30 de novembre, durant l'any 2022, la despesa mitja per turista i dia d'estància van ser de 165 euros.
165.
165. Agafant, però clar, aquesta fotografia no diu res. Això s'ha de comparar amb altres anys. I s'ha de comparar amb euros constants, no en euros de cada any. Bueno, pues, aquesta dada, en euros constants del 2003, agafo el 2003 perquè va ser l'any que Espanya va començar a va bé, bueno, tota la història aquella, no?, de l'Espanya va bé. Bueno, en euros constants del 2003, el 165 euros és la xifra que vam tenir el 2016.
Ostres!
Sí. I comparant, i continuant comparant en euros del 2003, entre l'any 2003 perdó, i el d'any 2022 només hem guanyat 11 euros.
Clar, amb la diferència amb els diners i tot plegat, és una minúcia, no?
Aquí està. És a dir, Espanya diu que li va molt bé el tema del turisme perquè si venen 3, 4, 5 milions més, si de mitja es gasten 165 euros, doncs clar, evidentment els ingressos augmenten. Però 5, 6 milions més de turistes significa més despesa, més degradació ambiental, més massificació, més problemes logístics, etc etc etc. És a dir que el que passa, torno a dir...
Com sempre, les xifres les hem de posar sempre en context. Sempre en context,
exacte,
eh? Perquè,
exacte,
si no, la xifra freda no ens diu absolutament res, no? Escolta, una altra xifra d'aquesta setmana, 12.000. 12.000 treballadors que Google ha fet fora. Que, clar, dius, Google ha de fer fora treballadors si el fa servir tothom, si és que és omnipresent, si és que pràcticament és un monopoli, li estan donant multes sempre, li estan posant multes per ser un monopoli, i a Google no li van bé les coses, o no és aquesta la lectura que hem de fer?
No, no és aquesta. A veure, és Google, és Microsoft, és Amazon, és Meta, abans Facebook,
sí.
Estan acomiadant treballadors. Entre tots, al voltant dels 55.000 treballadors.
Mira,
han anunciat...
Tinc les dades aquí jo, eh? Mira, Microsoft 10.000, Meta 11.000, Amazon 18.000, i aquesta setmana ha sigut Spotify, que no és tan gran, però el 6% de la plantilla també hem fet fora, no?
Sí, sí, però a la vegada Microsoft ha dit que, a la vegada, que ha dit que acomiadarà aquesta gent, ha dit que incrementarà brutalment les seves inversions en intel·ligència artificial. Google també ha dit que potenciarà totalment la intel·ligència artificial. Meta ja ho està fent des de fa mesos. És a dir, el que està passant a la indústria tecnològica és un canvi. Això que està tan de moda dir un canvi de paradigma. És a dir, van contractar a moltíssima gent quan va començar la pandèmia perquè es tenien de posar en marxa una sèrie de mesures i d'eines perquè ens poguéssim comunicar, tots estaven tancats a casa, etc etc. I ara toca una altra cosa. Ara toca, evidentment, posar en ordre el que ja és, bueno, anava a dir, el que ja serà el futur i que és el present, que és la intel·ligència artificial. I aquí, evidentment, hi ha camp per córrer.
Clar, perquè ara estava pensant, aquestes mateixes xifres, si fossin de la indústria automobilística, per exemple, o d'alguna altra cosa, sí que serien dramàtiques. Però clar, aplicades a la tecnologia, la lectura no l'hem de fer d'aquesta manera, no?
No, hem de fer, torno a dir, amb un canvi. És
sí,
a dir,
sí, sí.
Les coses eren d'una forma i ara estan començant a ser d'una altra. Es necessitaran altres professionals, o potser els mateixos, evidentment, però treballar amb altra ordre, d'una altra manera, i aquí, evidentment, això ens portarà als propers anys.
Parlem del tema de les jubilacions, perquè a França, notícia també de les últimes setmanes, estan en peu de guerra perquè el govern vol pujar l'edat de jubilació, vol que passi dels 62 als 64, que aquí a nosaltres això ja ens sembla un luxe en si mateix. Què et sembla tu? Qui té raó amb el tema de les jubilacions? Perquè, clar, aquí també hi ha molta cosa per explicar, no?
Mira, el tema de les jubilacions és una cosa que és molt senzilla, és a dir, és molt simple, és a dir, la comptabilitat de la Seguretat Social en la part de pensions, és molt senzilla, és molt senzilla, és a dir, el senyor que ha de pagar cada mes les pensions va al caixer, el que té els diners, i li diu, parlo d'Espanya, aquest mes necessito 11.000 milions d'euros. El senyor que té la caixa obre el calaix i diu, només tinc 10.000. Rin, 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 escolta, estat, necessito 1.000 milions. I això es paga amb deute. Estic
simplificant
molt.
Simplificant, sí.
Sí, però la filosofia és aquesta. I la filosofia és aquesta aquí, a França, i a tot arreu que tinguin un sistema de repartiment com el que tenim a Espanya. Llavors, això la Unió Europea ho prohibirà. Bueno, de fet, ja està prohibit. No es pot pagar les pensions en deute. I, de fet, la Seguretat Social espanyola té un deute de 7.000 milions d'euros a dia de la data. Llavors, quina és l'única forma? Bueno, això és molt, molt senzill. O es retallen pensions. Retallen pensions, vull dir, per la directa. És a dir, demà surt el senyor Pedro Sánchez per la tele i diu les pensions queden reducides un 10%. Bueno, i després, a partir d'aquí, passarà el que sigui. Bé, aquesta és una via. Una altra via, incrementar els ingressos. com augmentant cotitzacions, o bé augmentar cotitzacions i a la vegada traspassar diners del pressupost general a les pensions. Però de tota manera s'ha d'ingressar més, perquè si es passen diners del pressupost a les pensions o es gasta de menys en altres coses, o bé s'incrementen impostos, ingressos via impostos, etc etc. I la tercera via és retallar pensions entre cometes, allargant l'edat de jubilació. No hi ha més. A més, Espanya té un problema afegit, que té una taxa d'activitat molt baixa. La taxa d'activitat és la relació que existeix entre les persones entre 16 i 65 anys que volen treballar o que manifesten que volen treballar i les persones totals entre 16 i 65 anys. Espanya la té baixíssima, del 59%. Perquè ens situem, Dinamarca la té del 72%.
Ostres.
És a dir, si Espanya incrementés la taxa d'activitat i aquestes persones treballessin, evidentment, també s'incrementarien ingressos. Però Espanya té aquí un problema gravíssim. Espanya porta anys amb una taxa d'activitat molt baixa per al seu model econòmic. I tornem una altra vegada al mateix. Llavors, clar, la via és retallar pensions, però el que passa és que s'ha optat per la forma suau, lenta, progressiva, i una via és incrementar l'edat de jubilació.
De tota manera, més enllà de la lectura econòmica, que com dius tu són faves comptades, però la lectura humana, és a dir, avui en dia l'esperança de vida amb els homes és de 80 anys, 79,5, em sembla, són les últimes dades, dones 85... Quin sentit té que una persona plegui, pugui jubilar-se amb 62, 63, en segons quines feines, segurament, suposo, no? L'altre dia, un home de la banca que s'havia prejubilat amb 55 anys, que, clar, jo en tinc 50, penso, coi, d'aquí 5 anys, espero estar molt actiu jo per poder seguir treballant, no? Tot això, quina lectura fem d'això?
Bueno, escolta'm una cosa. Jo simplement et recordo que Telefònica va fer una jubilació als 48 anys.
Sí.
Fa anys d'això, de tota manera, això de l'esperança de vida té una trampa,
És a dir... En té moltes. Sí, senyor.
Té una trampa, perquè hem arribat a aquesta esperança de vida perquè la higiene ha millorat moltíssim, perquè l'alimentació ha millorat moltíssim i perquè hi ha una cosa ara que es diu sanitat pública universal. Que pot ser, bueno, molt millorable, però tu vas a urgències i t'atenen. M'explico? Bueno, ja, trigaran més o menys, però t'atenen. I a tu et fan una recepta per comprar medicines i no pagues tota la medicina, pagues un percentatge. Bueno, quan comencin a haver retallades en la sanitat pública, l'esperança de vida baixarà en vertical. Baixarà en vertical. Hi ha un exemple d'això, Hi ha un exemple. Quan es va desfer la Unió Soviètica, la sanitat soviètica era molt bona, era bona, era bona. Quan es va desfer la Unió Soviètica en diferents repúbliques, l'Estat va entrar en col·lapse i la sanitat russa, ara parlem de Rússia, va caure en vertical. Doncs en sis anys, l'esperança de vida a Rússia va caure 5.
Ostres, són molts anys, 5 anys, en tan poc temps.
Molt. Compte que aquí no seria tan bèstia, però de tota manera l'esperança de vida anirà baixant. Amb la qual cosa, per aquesta banda, hi haurà un guany, i poso cometes, en les comptes de la Seguretat Social perquè tindrà de pagar menys anys pensions. És a dir, la caiguda de l'esperança de vida beneficia a les comptes de la Seguretat Social. I això ho pots utilitzar de titular.
Directament, Em sembla que és el que posarem, La caiguda de l'esperança de vida beneficia la Seguretat Social. Aquest seria el
beneficia
tema.
Beneficia les comptes.
Els comptes, no la Seguretat Social. Els comptes de la Seguretat Social. Escolta, acabem molt ràpidament amb una pregunta que et volia fer, perquè he estat veient un senyor a TikTok que es diu Tanner Leatherstein i que es dedica a fer vídeos on destrossa bosses de mà, de marques de luxe, per veure com estan fetes i sobretot per dir-nos si valen el preu que demanen per aquestes bosses de mà. Cada entrada dius, oh, doncs no, perquè si la mà d'obra més el material i tal val 5, per què m'ho venen a 100, no? Però aquesta és una discussió de sempre, no? Paguem el que creiem que hem de pagar. El mercat funciona així, no?
Escolta'm una cosa. Tu el que no pots analitzar des d'un punt de vista de costos és el preu d'un Ferrari, d'un bolso de Louis Vuitton o d'un Rolex. És a dir, quan val un Patek Philippe Nautilus?
Molts diners.
El que el mercat digui. El que el mercat digui. És a dir, per què hi ha models de cotxe que et costen 250.000 dòlars o més? Perquè el mercat està disposat a pagar-los. És a dir, que a mi que em diguin que un bolso que fan pagar per ell 5.000 euros, en realitat el cost de mà d'obra, materials, transport, etc, és 400, no em diu absolutament res. Absolutament. És a dir, el mercat està disposat a pagar allò i punto, i s'ha acabat, i no hi ha més.
Escolta, i també molt ràpidament, no sé si seràs capaç, perquè el tema és llargot, però una de les propostes que ha fet últimament Pablo Iglesias és fer supermercats públics on el que es busca és ajustar preus al màxim perquè la màxima gent possible pugui beneficiar-se de comprar sense que en aquell mercat hi hagi beneficis més enllà de pagar les despeses del que costa tot això, no? Parlaves de la Unió Soviètica, parlaves de Rússia, són una mica això també, segons com, no?
Bueno, no, i d'Espanya la idea no és nova. No sé, tu ets molt jove, però no sé si has sentit parlar als teus pares o avis dels economatos.
Sí, senyor, i tant.
Bueno, pues un economato, les grans empreses tenien economatos i allà venien molts productes, bàsicament alimenticis, però no només alimenticis, a un preu pràcticament de cost. És a dir, és tornar d'alguna forma, bueno, a la postguerra, o pràcticament a la postguerra. Es pot fer? Sí. El que jo no tinc clar és si la Unió Europea li permetria a Espanya fer això.
Però seria competència deslleial o què?
Bueno, sí. Quan tu te'n recordes que farà uns mesos la ministra Yolanda Díaz va dir de fer una llista de 30 productes que estiguessin als preus congelats, te'n recordes?
Sí.
Pues la Comissió Nacional del Mercat de Valores li va dir que ojo, perquè això podia ser competència deslleial i que la Unió Europea podia intervenir. Bueno, i evidentment la idea ja es va aturar.
I vaja, que segurament amb els supermercats aquests públics passarà una mica el mateix, no? És una idea que es llança, a veure què suscita.
Jo crec que sí, jo crec que la idea és aquesta.
Santiago, ho hem de deixar aquí. Hem passat volant aquests 20 minuts, com sempre. Nova masterclass del Santiago Niño Becerra, avui al Revolució. Com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, bona nit.
Bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I walk the way you want me then, but easy come and easy go, and it would end, so anytime. Món 2030.
El nostre estimat Santiago Niño Becerra ens ha posat el dia sobre l'economia amb el seu estil realista, com diu ell, i ara volem dedicar els pròxims minuts a posar-nos el dia sobre dues qüestions també imprescindibles, la tecnologia i la innovació. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Xavier López, director general d'Eurecat, com estàs? Tot bé?
Molt bé, tot bé.
Escolta, si ara no em veiessis i aquesta entrevista la fes un chat GPT, per exemple, tu podries esbrinar si és una persona o una intel·ligència artificial?
Jo diria que després de dos o tres preguntes sí.
Sí, eh?
Encara sí. El que passa és que això va molt ràpid i cada vegada ho tindrem més complicat. Però la intel·ligència emocional, l'atenció distributiva que encara tenim les persones està per sobre de la intel·ligència artificial, encara.
L'altre dia vaig llegir per això, perquè una de les coses que podem pensar és, clar, una intel·ligència artificial no s'equivoca mai. Però l'altre dia em van explicar, no? Li vaig demanar al ChatGPT que em fés un text amb errades, perquè semblés més humà. Per tant, ja no és que siguin perfectes sempre, els hi pots demanar que siguin imperfectes, també, no?
Sí, sí, van incorporant coneixement i van autoaprenent de manera accelerada. Per tant, cada vegada s'aproximen més al que podria ser el producte quasi humà amb alguns temes específicament. Sí.
Has parlat de la paraula accelerada. Jo crec que seria el terme perfecte per descriure tot el panorama de la innovació, que cada vegada és més al·lucinant i més ràpid a tots els nivells, no?
Sí, la veritat és que, bueno, des de fa ja una dècada, aproximadament, que parlem d'aquesta revolució tecnològica tan intensa que estem vivint, amb allò desenvolupament molt accelerat, com tu deies, no? I l'adopció també molt ràpida de moltes tecnologies amb gran potencial disruptiu, i això fa que aquesta revolució tecnològica sigui intensíssima, és cert. El que passa és que encara queda una gran part d'aquesta revolució tecnològica que està per venir, perquè nosaltres considerem que una bona part del potencial disruptiu d'aquestes tecnologies es concretarà a través de la integració de diferents tecnologies disruptives. És a dir, quan combinem, per exemple, intel·ligència artificial amb computació quàntica, amb genòmica, per exemple, això donarà, jo crec que en breu, resultats en el sector de la salut que ara per ara són pràcticament imprevisibles, però que canviaran de dalt a baix els conceptes de la medicina, tindrem una medicina molt més personalitzada, molt més predictiva, i canviarà de dalt a baix el sector, no?
Clar, perquè tots els avenços, si no estan integrats els uns amb els altres, tampoc serveixen, no? En el cas de la genòmica, més la computació quàntica, això permet fer una quantitat de càlculs per mil·lisegon brutals, no?
I si això li afegeixes, aquests avanços d'intel·ligència artificial, doncs encara més, sí, però hi ha moltíssims exemples, no? Per exemple, també es parla molt dels vehicles autònoms, que ara per ara són una activitat més tecnològica, que no pas activitat industrial o comercial, però que aquest nou sector, aquesta nova plataforma, aquest nou mercat es desenvoluparà de forma molt ràpida en els pròxims anys.
Però què cal? Perquè jo tinc la sensació que, com és una sensació, evidentment, que ha quedat una mica estancat, això, de moment, a nivell com a mínim usuari, no? Vam parlar de cop i volta de cotxes que aniran sols i estàvem tots pendents i no arriben perquè hi ha aquest problema, hi ha aquest altre, però portem com bastant temps, que és poc, però en termes tecnològics és molt, estancats en aquest sentit. Què falta? Una capacitat de computació més gran, encara?
Sí, acabar d'integrar millor totes aquestes tecnologies. Al final, un vehicle autònom és la integració de moltes d'aquestes tecnologies digitals que dèiem, no? I aquestes integracions són extremadament complexes, i darrere hi ha d'haver també una potència de càlcul extremadament alta, i a més ha d'haver una connectivitat perfecta al llarg de tots els recorreguts que puguin fer aquests vehicles autònoms. Per tant, encara queden trams d'integració tecnològica que no estan del tot resolts. Però, bueno, com tu deies, això va avançant, no està estancat, va avançant de manera ràpida. També és veritat, si recordem, quan vam començar a parlar del cotxe elèctric, semblava que allò d'avui per demà havia de substituir tots els cotxes tradicionals, i no ha estat així, però ara està agafant una corba de creixement pràcticament exponencial. Amb els vehicles autònoms, doncs jo crec que passarà una mica el mateix. Amb la robòtica assistencial, també. Algunes vegades pensem, escolta'm, això està molt parat, aquests robots molt autònoms, que assisteixin a les persones grans en els seus domicilis, o que fagin pròpiament serveis, però això està evolucionant tecnològicament de manera molt accelerada, i en poc temps veurem que això es convertirà en un nou sector a nivell això d'industrialització d'aquests robots, de comercialització d'aquests robots, no? I, per tant, canviarà de manera radical molts altres sectors, no?
A més, suposo que un dels problemes, marxo una mica de guió, però un dels problemes deu ser la inversió enorme que es necessita per desenvolupar totes aquestes tecnologies. Si són empreses privades que ho fan, després han de poder treure'n algun diner d'aquella inversió que han fet. Per tant, han de pensar molt en què es convertirà allò, no? En quin tipus de mercat anirà, quin producte serà, no?
Exacte, sí. Al final, les empreses que són els grans agents innovadors han d'avaluar aquestes inversions des del punt de vista de allò, risc potencial de rendibilitat, no? I en alguns d'aquests àmbits, doncs, les inversions són molt importants i el retorn esperat pot ser a mitjà termini i amb un grau d'incertesa encara elevat, però, bueno, tot això. I després hi ha un altre factor, que després hi ha empreses que estan vinculades als sectors més tradicionals que es poden veure substituïts per aquests nous sectors o noves activitats i que també es resisteixen, per dir-ho d'alguna manera, a que vinguin altres sectors nous que...
Això és la història de sempre. Sí. Vull dir que quan van aparèixer els congeladors, els senyors que passaven casa per casa venint gel, també s'hi van resistir una mica,
senyor,
no?
Exactament.
Però és que al
exactament.
Final les coses arriben quan han d'arribar, no? El Joan Desà es diu que ho tenim tot. No sé com ho tenim el tema tecnològic amb empreses a Catalunya. Aquests canvis estan començant a notar ja o encara no?
Sí, molt, i de manera molt intensa. Sí, sí, aquí l'important és que, bueno, com deien, no, en el curt, mitjà termini, hi haurà sectors tradicionals que aniran entrant en declivi i aniran sent substituïts per aquests nous sectors. L'important és que a Catalunya tinguem agents, tinguem empreses, institucions, centres de recerca que juguin un rol important, rellevant, amb aquestes noves cadenes de valor, no? Jo crec que tenim molts elements, tenim tecnologia, tenim persones, tenim talent. Sí que és veritat que a vegades ens falta, doncs, possiblement, dimensió empresarial en alguns àmbits, perquè, com tu deies, en alguns d'aquests àmbits les inversions requerides són importants, són importants. Però, entre tots, hem d'intentar això, de tenir presència amb aquests nous sectors, a nivell tecnològic, a nivell industrial i a nivell comercial.
I per acabar, que no és un problema segurament exclusiu de Catalunya, també la dependència de determinades coses que arriben d'altres llocs que tenen a veure amb la tecnologia. L'hem viscut fa poc amb el tema dels xips, per exemple, a la que algú decideix en algun lloc del món ens fan xips, a la Xina, a Taiwan, on sigui, que deixen de fer xips o que no arriben quan han d'arribar, tots estem bloquejats. Aquesta dependència existirà sempre... O, no ho sé, també és important que estigui democratitzada i una mica repartida, no? Mm-hmm. Perquè això té moltes conseqüències a tots els nivells, no?
Absolutament, absolutament. El concepte que té de la sobirania tecnològica i de la sobirania industrial és importantíssim. Ara, per exemple, amb el tema dels xips, sembla que Europa s'està posant les piles i que volem deixar, perquè aquest problema no és un problema només de Catalunya o d'Espanya, sinó que és un problema europeu, volem deixar de ser tan dependents amb determinades tecnologies que al final són extremadament crítiques per molts altres productes, sectors, etc. No? Entonces aquí també es requereix de polítiques a nivell fins i tot macroestatal, o sigui, per sobre d'Espanya, per tenir aquesta sobirania tecnològica industrial amb algunes tecnologies crítiques també aquí a Europa.
Per tant, podríem dir, a nivell de Catalunya, progressa adequadament, aleshores, o podria millorar?
Podria millorar, sempre es pot millorar.
Sempre.
Sempre es pot millorar. Jo crec que podríem anar més de pressa i podríem anar amb una visió més d'ecosistema. Ens falta, a vegades tenim realitats molt brillants en alguns àmbits científics, tecnològics, industrials, però ens falta avançar amb la concepció i amb el treball en clau d'ecosistema, moltes vegades.
Xavier López, director general d'Eurecat, moltíssimes gràcies.
A tu. Y digas que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, maleteo, pero chilin, 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 chilin. Posant el cul a terra i el cubat a l'equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, maleteo, pero chilin. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. La, ta, 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 la.
Connexions amb Laura Gil.
I continuem parlant d'innovació, però ho volem fer des de l'òptica d'un concepte interessant que és l'anomenada innovació oberta en empreses grans i de trajectòria llarga. Memories follow me left and right. Ens en parla la Laura Gil, directora de Transformació Digital d'Adam. Benvinguda, ben tornada.
Moltes gràcies.
La nostra primera vegada.
Sí, és la primera vegada que coincidim.
Em dirà molt bé. I també vull donar la benvinguda a l'Ignasi Clos, que és soci director de l'Agència d'Innovació SDLI.
Hola, què tal?
A veure, d'entrada, estem parlant d'innovació oberta, que fins on jo sé té a veure amb establir determinades col·laboracions de determinada manera entre empreses, però de què estem parlant exactament?
Contestes tu.
Endavant, sí, sí. Estem parlant d'això, de buscar i utilitzar el coneixement tant intern com extern de les organitzacions per accelerar el desenvolupament de nous productes, nous serveis de les companyies, diguem. Al final, buscar aquestes col·laboracions que facilitaran i acceleraran la generació de nous productes i nous serveis.
Però això en què és diferent amb que dues empreses col·laborin, que han estat, que és una cosa que ha de fer tota la vida?
Correcte.
Quina és la cosa diferent?
Tens tot el raó en dir-ho, eh? En el fons, innovació oberta és una nova forma d'aproximar-se, diguem, a les col·laboracions de tota la vida, però el fet és que hi ha més riquesa en la forma de col·laborar. És a dir, de fet, ara hi ha nous agents. De fet, hi ha tot l'ecosistema d'startups que tenen un perfil diferent de companyia i, per tant, de necessitats. I la innovació oberta, aquesta relació entre grans companyies i petites startups, doncs és una nova forma, diguem, de generar nous productes i fer-los arribar més ràpidament al mercat. No?
Mm-hmm. I, d'altra banda, també penso que no, altres maneres d'innovació oberta no només és basar-nos en startups o en altres corporacions, sinó també la col·laboració amb universitats, per exemple, o simplement buscar aquell col·lectiu que realment et pot ajudar a tu a desenvolupar el projecte que, en concret, que necessitis. En el nostre cas també té molt de pes la innovació per tots els nostres empleats, que potser és la menys oberta, però clar, és clar. Posar tota l'empresa a innovar. Amb la qual és com de democratitzar i sobretot posar tothom a treballar en reptes de la pròpia companyia, més enllà dels propis departaments que es dediquen a això, com el departament d'I+D+I i tot això. Aleshores, és com fer-ho molt més gran, no sé, a buscar una captació massiva d'idees.
Clar, i suposo que la diferència fonamental és que ara tenim un accés molt més ràpid a tota la informació. Vaja, estem parlant, evidentment, del tema digital, no? Que, cosa que fa 15 anys, tot aquest procés devia ser molt més laboriós, molt més llarg, molt més costós, no?
Exacte.
Sí, sí, el punt de la innovació oberta també ve amb la creació, ve associat a la creació d'aquestes xarxes digitals que et faciliten l'accés. Accés a investigadors de tot el món, accés a startups de tot el món, que fan que, en vez de dependre del teu talent intern o de les persones que estan a la teva àrea d'I+D, en el fons tu tens milers i milers de científics de tot el món amb els quals pots col·laborar per desenvolupar els productes. I aquí està la diferència, no? Canvia també el rol de les àrees d'I+D, per exemple, no?
Posem un exemple concret d'alguna aplicació d'això, per exemple. No sé si se m'acut, eh? Que no sigui entre empreses tampoc tan estrictament empresarial, sinó que sigui amb això universitats, científics, amb mira, aspectes diferents.
De fet, el més tradicional i com això s'inicia, és el concepte d'innovació oberta no és recent d'avui, eh? De fet, el llibre d'innovació oberta es va publicar pel Chesbrough, que és un autor americà, el 2003.
Ui, està passadíssim, això està ja, passant. 2003, fa 20 anys.
Exactament, però és cert que la seva adopció és, diguem-ne, és diferent en diferents llocs, no? Llavors, un exemple és Procter & Gamble, que és una companyia que bàsicament té moltes marques i és bàsicament del sector de béns i consums, i el que fan és llançar, van crear fa molts anys, es van posar el repte de que el 50% dels nous productes vinguessin de fora. Aquest era el repte que es van llançar, i el que van fer és que van reconvertir l'àrea d'I+D en una àrea més de scouting, de cerca d'investigadors externs que podrien tenir solucions per generar productes més ràpids, no? I, per exemple, doncs, patates amb impressions, per dir alguna cosa, patates afegides, d'alguna forma. I van trobar científics que tenien aquesta tecnologia i podien desenvolupar aquest producte de forma molt més ràpida que si ho haguessin fet internament.
Ells mateix, clar, clar. I amb l'estalvi que això significa,
correcte,
també. De temps i
diners.
Econòmic, no?
Correcte, sí.
Molt bé. Escolta, Adam, esteu fent un pas més endavant amb la innovació oberta, amb el llançament del Lab 1876 o 1876, seria. Què és això del Lab 1876?
El Lab 1876 és el paraigües amb el que englobem totes les estratègies d'innovació oberta de la companyia. Passa que al principi va néixer molt més enfocat al pla d'emprenedoria interna que vam llançar sota aquest nom, no? I ara el que volem fer és com un passet més i que no sigui només el nom del pla d'emprenedoria interna, sinó que sigui l'estratègia de totes les iniciatives d'Open Innovation que portem a DAM. Com, per exemple, aquesta setmana, setmana hem llançat un challenge per startups, una call for startups, per solucionar reptes concrets del nostre negoci avui en dia, no? Per exemple, com pot ser l'eficiència...
Ara no deixes secrets d'empresa, vigila, eh?
No.
Ah, val. Que jo pregunto molt bé, de vegades la gent explica coses que no vol explicar.
No, això ho volem explicar. De fet, ens interessa explicar-ho perquè el que volem és que com més abast millor, no? Uh-huh. El que estem és llançant aquest repte, aquesta call, que és per solucionar reptes d'eficiència energètica o de la cadena d'aprovisionament, no? Problemes que, degut a la inestabilitat, no?, la incertesa que estem vivint aquests últims anys, passen a ser un tema supercrític i superimportant a les empreses. Amb la qual cosa, el que ens interessa és captar innovació de quants més llocs millor per solucionar reptes concrets com aquests. Uh-huh. Aleshores, aquesta setmana hem obert aquesta crida per a startups i res, doncs això, que tots aquells que estiguin interessats hi trobaran sobre el Lab 1876 sota aquest nom, que és el paraigües per tot.
I els anirem a participar.
Exacte, i amb el qual ens estan ajudant a l'Ignasi i la seva companyia, tot el seu equip, ens estan ajudant a impulsar-ho.
Per anar acabant, Ignasi, parles sovint de la importància de les comunitats d'innovació per garantir l'èxit d'aquesta innovació oberta. Què és una comunitat d'innovació?
És una forma d'expressar innovació verda. Al final, la idea és... Jo crec que venim d'una etapa en què les companyies estaven creades, diguem, de forma que... o per protegir-se del canvi de l'exterior. Ara l'única forma que tens per tenir èxit al futur i al teu sector és, al fons, adaptar-te al canvi, no? I, per tant, per fer això, l'únic que pots fer és col·laborar amb el teu entorn. Qualsevol companyia, en el fons, és un agent més d'un ecosistema i està envoltat de diferents perfils d'organitzacions o talent amb el qual pot col·laborar per resoldre els seus reptes. O ets capaç de crear-te el teu ecosistema, enfortir-lo, consolidar-lo, aportar un valor a aquest ecosistema més enllà del teu negoci, de forma que els diferents agents vulguin col·laborar amb tu, doncs no tindràs capacitat de tenir èxit a futur. Al final són relacions. És la capacitat de mantenir relacions amb agents del teu sector.
I és una mica el que esteu fent a DAM, també, eh?
Exacte, correcte. Sí.
I si em permets, diré comunitats internes, també. O sigui, no és només externes, no és només pensat de cara a les startups. També, en el fons, una organització no deixa de ser un ecosistema viu, on hi ha moltes persones amb moltes habilitats i perfils diferents, i que potser abans quedaven amagades en jerarquies, i que ara, a través de la creació de comunitats internes, poden participar en la resolució dels reptes que siguin estratègics, estiguis on estiguis, dins l'organització, no?
Molt bé. Ja no tenim més temps, però em sembla que ha quedat claríssim el concepte, des de la posada al dia d'una cosa que s'ha fet sempre, però aprofitant el moment en què som, les tecnologies que tenim i les ganes de compartir, de millorar que tenim tots i moltes altres qüestions que també tenen a veure amb tot plegat, amb aquest concepte d'innovació oberta. Laura Gil, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens hem sortit prou bé avui, per ser el primer cop.
I aprofito per enviar-li un petó a la Chantal.
I tant.
Que segur que ens està escoltant.
Ja t'asseguro que sí. Ignasi Clos, també moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Planeta Verd.
Salvem el planeta, salvem les coses guais, salvem les vacances i abolim el treball.
La veritat és que si no hi estàs ficat no hi ha qui entengui això de l'energia. Fa uns mesos van pujar els preus fins a límits estratosfèrics, ara baixen de manera inesperada. Hi ha qui diu que les energies renovables són el futur, altres diuen que són les nuclears, n'hi ha que diuen que mentre hi hagi carbó gastem-lo. Vaja, que tot plegat és una mica complicat. Si se'm permet l'ajut de paraules, diria que el món energètic està en constant ebullició.
Per al bé comú, reciclem mogudes, construïm més superilles, salvem el planeta.
I avui volem parlar d'una idea de la qual es parla cada cop més, que són les comunitats energètiques, que segons alguns són el futur de la producció energètica, i per això hem convidat a l'Helena Badger, que és directora legal de Solideu. Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, Adam.
Escolta, què és això d'una comunitat energètica?
Mira, doncs ara està molt en boca de tothom, però en realitat és un concepte que ve ja del 2018, vale? En la primera directiva d'energies renovables ja es parlava d'aquest concepte. I la idea una mica és involucrar, no, els ciutadans, els ens locals, a la comunitat local, a través de la forma que sigui, cooperatives, associacions de veïns, etc., en participar d'un projecte d'energies renovables que aporti uns beneficis, siguin mediambientals, socials o econòmics, que reverteixin en el mateix territori. Per tant, la idea una mica és que les empreses que tinguin, no, com a finalitat treballar en el sector de l'energia estan excloses d'això i, per tant, es tracta d'involucrar realment la ciutadania.
O sigui, és una forma també d'autoconsum, aleshores?
Sí, és a dir, ara mateix el format que han agafat és d'autoconsum perquè el sector energètic és molt complex, no, com bé ja apuntaves a l'inici, i l'autoconsum compartit des del 2019 ja està regulat i està funcionant, no, i el que permet realment és que associar dos o més persones, les que es vulguin, a una única instal·lació de generació mentre estiguis a menys de 2 quilòmetres d'aquella instal·lació de generació, i això ja està passant, està regulat i funciona bé, i llavors, per tant, les comunitats energètiques comencen amb aquesta peça del puzzle, no?, que és l'autoconsum compartit, però la idea és que han d'anar construint un puzzle molt més gran, no?, i han de tenir un rol dintre del que és el sector energètic molt més actiu.
El que estava pensant en moltes persones que, sense formar part d'aquest concepte, tenen autoconsum a casa seva i es queixen que hi ha una regulació que és així i així, no? Que moltes vegades és com... Està ben regulat, això, ara mateix? O hi ha coses que es poden millorar o que s'han de fer de zero?
Bé, l'autoconsum col·lectiu sí que està ja ben regulat. És cert que encara, doncs, tots els agents que intervenen al sector s'han d'adaptar en certes coses, però està funcionant i està regulat. Les comunitats energètiques ara mateix només tenen una definició, no?, en la llei del sector elèctric, és a dir, això que comentava de que ve de la directiva europea, encara no s'ha transposat plenament, però al meu entendre això és una oportunitat, no?, perquè moltes vegades ens esperem a que hi hagi una regulació per fer alguna cosa i quan hi ha la regulació diem, ostres, aquesta regulació no ens funciona. Doncs aquí justament el que vol Europa és que la gent, no?, s'impliqui i comenci a desenvolupar aquests projectes una mica de forma creativa i un cop els tinguem en marxa, amb la regulació que ja hi ha actualment, ja es poden dur a terme aquests projectes, però a mesura que, doncs, aquestes associacions que dèiem, aquestes administracions públiques, etc., comencin a topar-se, no?, amb barreres en el sector d'aquest, doncs, de comunitat energètica, doncs són els que han d'anar aixecant la mà, jo crec, i construir aquesta regulació que realment funcioni pels ciutadans. I ahir justament estava a Navarra, a Pamplona, que hi havia el Congrés Europeu de Comunitats Energètiques, és el segon any que se celebra, per tant això ja està passant. Hi va haver una frase que em va agradar molt i van dir, ostres, amb això de les comunitats energètiques és el primer cop que els ciutadans arriben dintre del sector de l'energia abans que la indústria o que les grans empreses, i realment crec que ha de ser així.
Clar, ara que parles de les grans empreses, això deu ser una mica complicat i potser les grans companyies elèctriques, que ja les coneixem per les coses bones i també per les dolentes en alguns sentits, potser no s'hi posen massa bé, no?, perquè estan perdent una part important, o estarien perdent una part important del mercat, no?
Clar, efectivament, doncs, com dèiem, la idea europea neix d'excloure a les grans empreses que es dediquen al sector energètic d'aquest instrument, i el que es vol realment és canviar el paradigma energètic, no?, és a dir, passar d'un sistema que tenim ara de generació centralitzada amb combustibles fòssils, no?, o sigui, gas natural, carbó, el que sigui, nuclear, passar-ho a un model distribuït en què generem, doncs, a les teulades, no?, de cada veí, per exemple, amb energia solar, i el flux de l'energia sigui bidireccional, no? No només sigui de la central al petit consumidor, sinó que el petit consumidor també tindrà els seus excedents que abocarà a la xarxa. Això, òbviament, a nivell doncs, operacional, digital i de tot del sistema, d'operació del sistema, és un repte, òbviament, molt gran per les empreses elèctriques tradicionals, no? Les que operen en règim de monopoli o d'oligopoli, les xarxes de distribució, en aquest cas, i, evidentment, doncs, és un repte al qual s'hauran d'adaptar perquè, al final, no deixen de ser empreses regulades, no? Que tenen una retribució, justament, per operar la xarxa i complir amb els mandats europeus.
Has parlat d'alguns elements, però quan parlem de comunitat, quin és el mínim indispensable perquè això funcioni? Una escala de veïns, un poble, una ciutat? Quin és el mínim mínim?
És una bona pregunta i això és una de les coses que ara mateix no està regulada. Per tant, el mínim és, jo diria, dos, no? Perquè un sol muntar una comunitat conceptualment queda...
Dos compartint la despesa, per entendre'ns, no?
Exacte, queda estrany. Però jo crec que ara l'important és pensar què és el que es vol fer, no? És el que deia. Si una comunitat de veïns el que vol és posar-se un autoconsum compartit, ja tenen una normativa per fer això. I, per tant, fer una comunitat energètica, que al final et suposarà uns limitants, no? Tipus no tenir ànim de lucre, etcètera, no té sentit si l'únic que vols fer és un autoconsum compartit, no? Limita't a fer un autoconsum compartit, que això ja existeix. Ara, si aquesta comunitat de veïns té un projecte de posarem punts de recàrrega, jugarem amb les bateries dels cotxes elèctrics i donarem serveis a la xarxa més endavant quan això es pugui fer. I volem jugar amb aerotèrmia perquè ens posarem una aerotèrmia i també podrem participar al mercat. Ostres, llavors sí, fem una comunitat energètica perquè podrem anar jugant amb tots aquests altres mecanismes que aniran naixent.
Les ajudes europees Next Generation també donen suport a aquest model?
Sí, efectivament, ja s'han donat ajudes a 63 projectes de comunitats energètiques en tot el territori. Per tant, això ja està passant i hi hauran més fons, segur.
Ja, si hi ha subvencions, això vol dir que és car, de moment, plantejar-se això? O senzillament és una manera de facilitar-ho?
Sí, jo crec que el que vol l'administració aquí és justament, no, i torno al que deia abans, és que hi hagin projectes que tinguin aquesta empenta inicial de ser creatius i que serveixin de referents o de tractor per la resta de la ciutadania, no? Per tenir algú en què emmirallar-te. No és que tingui uns costos específics de fer una comunitat energètica, perquè és el cost burocràtic, no? Doncs de fer una escriptura pública per dir alguna cosa, per constituir la societat. Però el que cal és invertir aquests diners, no? O tenir aquest recurs per realment pensar en què volem fer amb aquesta comunitat i com l'operarem. I això ara mateix, doncs, o subcontractes, diguem, una consultora que té un cost, i per això doncs les ajudes estan aquí.
I una última pregunta. L'energia que es treu a partir d'una comunitat energètica és suficient com per fer tot el que necessitem fer a la vida? Si sí. Ho tenim ben organitzat o sempre hi ha alguna cosa que dius no, depenem de la xarxa per alguna cosa o no?
Bueno, jo crec
senzillament que depèn de que estigui ben feta.
Bueno, jo crec que és un procés dinàmic, no? I per tant també la comunitat energètica pot néixer amb un autoconsum compartit que et cobrirà una part de la demanda energètica, però aquí li pots anar sumant altres elements que t'ajudin a arribar al 100%. I aquí, per exemple, doncs, des de Solideo el que ja estem treballant és amb una plataforma, amb una aplicació, que el que et permet és tu, entres a l'aplicació, veus quins recursos tens a prop teu, no? En aquests 2 quilòmetres que dèiem ara mateix en el marc de l'autoconsum col·lectiu, i et pots sumar doncs això, a participar d'una instal·lació que tinguis propera, que ara mateix no et cobrirà el 100% de la teva demanda, però et donarà una rentabilitat interessant perquè et donarà un estalvi energètic, no?, a canvi d'una quota segurament inferior. Aquesta és la gràcia.
Doncs avui a Revolució amb l'Helena Badger, directora legal de Solideo, estàvem parlant d'aquest concepte que ara mateix ens resulta tots una mica nou, de la comunitat energètica, una novetat com a mínim en aquest sentit. Vés a saber si d'aquí 5, 10, 15 anys és la norma i després hi ha coses que són normals ara i que d'aquí 15 anys direm que raro, quin sistema tan estrany que teníem de funcionar i de treure l'energia. Helena Badger, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem, com sempre, amb una frase, i avui ho fem tancant el cercle amb una frase de Churchill, amb qui començàvem, eh? En aquesta frase, la frase de Churchill és aquesta: les actituds són més importants que les aptituds. Ens retrobem demà, i recordeu, amb el programa especial dedicat a les escoles innovadores, amb mestres, amb gent que sap molt d'educació i, sobretot, amb els principals protagonistes i receptors d'aquestes innovacions en l'educació, que són les criatures. No us el perdeu. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.